Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Aquest cap de setmana, Roquetes ha celebrat un dels actes més destacats i oficials de la festa del 14 d'abril, en què es commemora aquest any els 172 anys del naixement de Roquetes com a municipi independent. I com diem, un d'aquells actes va ser el Roquetenc de l'any. Aquest any, el Roquetenc de l'any ha anat per a l'Associació de Dones de Roquetes, un reconeixement a aquesta entitat del municipi. Un reconeixement que, per cert, no va poder recollir la presidenta de l'Associació de Dones de Roquetes, la Imma Vilobí, perquè doncs estava afectada pel tema de la Covid, però la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Hola, què tal? Molt bon dia, Imma.
Hola, bon dia.
Què tal? Com et trobes?
Bé. Símptomes lleus ara ja i a poc a veure si en sortim aviat.
El Covid que no et va permetre estar en aquest acte, suposo que et va donar una mica de ràbia, no?
Sí, la veritat sí, perquè m'ho havia preparat, em feia molta il·lusió poder-lo rebre i en nom de tot és això, però bueno. Les coses, ja, a més, vaig estar molt ben representada, eh? Vull dir, gent de la companya de la Junta molt bé i després també les altres presidentes que són realment qui es mereixien el guardó, perquè elles són les que han estat a l'associació durant els 25 anys. Jo, al fin i al cap, he arribat ara i continuo el seu llegat, però vull dir que són elles les que realment s'ho mereixien. Això sí que vull dir-ho.
De tota manera, suposa que satisfetes, no?, per rebre aquest reconeixement.
I tant, i tant. Vull dir, l'associació, doncs, durant tots aquests anys, ha fet moltes coses i realment trobem que és merescut este guardó. Perquè l'associació ha participat en la vida activa de Roquetes, ha fet moltes activitats i sempre ha estat al peu del canyó, vull dir, sempre ha estat en tot el que s'ha necessitat i era un reconeixement merescut, la veritat.
Com molt bé dius, una entitat molt ben involucrada en la societat, en el teixit social de Roquetes, fins i tot se recordava també que durant la pandèmia l'Associació de Dones es va dedicar a fer mascaretes de manera altruista per a repartir.
Sí, és cert, vull dir, elles no van estar parades, sinó que elles van agafar i com n'hi haven de mascaretes, ne van fer-ne i van repartir-se pel poble, ja és un grup de dones allí que van estar a l'associació i ne van fer-ne moltes, vull dir, també després han participat pues, fent els vestits per la barraca de Sant Antoni, que també van fer vestits, vull dir, quan se'ls ha necessitat, elles sempre han estat, i això és de reconèixer.
L'Associació de Dones de Roquetes, que recordem, va ser fundada l'any 1995 i que suposa que al llarg d'aquests anys doncs, el tema de les associacions ha viscut els seus dalt i baix. Actualment, el tema de les associacions es troba en bon moment?
No massa. Vull dir, a veure, abans la gent venia més, era més activa. Ja, gràcies a Déu, vull dir, la gent va participar. El que passa és que ara fa falta un relleu generacional. És a dir, ara se feien moltes coses per les dones perquè necessitaven les dones en aquell moment. Ara ha canviat. Les dones necessiten unes altres coses. I jo invito també des d'aquí, ara ja que aprofito, perquè les dones més joves del poble que s'apuntin a l'associació, que aportin les seues idees, les activitats que volen fer, el que necessiten, i des d'allí, des de l'associació, pues, que puguen impulsar aquestes activitats i que es puguen fer coses per a elles. Vull dir, guanyarem totes, vull dir, les que vindran en el nou i en les que estan per l'experiència i en el que fan. Vull dir, jo invito la gent a que s'apunti, a la gent jove, que s'apunti i que vingui a l'associació.
Quins requisits han de complir les socis de l'associació? Com ho poden fer-ho?
No, simplement vindre i apuntar-se, participar, ser de... A veure, si són de Roquetes, doncs bé, però si són d'altres pobles també està oberta. L'associació està oberta a totes les dones de Roquetes, a totes les dones, siguin de Roquetes o no siguin de Roquetes.
I tan sols han de vindre aquí a la seu de l'associació, al centre cívic, no?, a informar-se?
Sí, venen aquí al centre cívic, s'apunten, llavors a partir d'aquí ja se fan les diferents assemblees i això, llavors allí se diuen les activitats, o inclús elles, si la gent diu, doncs mira, ens interessa aquesta activitat, i està dins de les nostres possibilitats, pues farem aquesta activitat. Vull dir, estem obertes, de veritat. Que fa falta gent en ganes que vingui a ajudar, vull dir, a dir el que necessita.
Perquè actualment quines són les activitats que porteu a terme més destacades?
A veure, nosaltres fem, pues, lo, per la gent que són allí, perdoneu per la veu, però ara, encara estic arrastrant una mica los símptomes. O sigui, formació permanent de català, fem de, llavors fem de, ara també fem tai chi, després fem manualitats, se fan puntes de bolillos perquè la gent està interessada també, inclús en els bolillos, vull dir, hi ha molta gent aquí, pareix que no, jo no ho sabia, fins que no vaig estar a l'associació, no sabia que hi va tanta gent que els agrada els bolillos i que se feien trobades per molts de municipis, vull dir, és una activitat una mica que també està molt bé, no? Després se fa ball en línia, després se fan xerrades de, en gent que invitem, pues, per a que mos expliquin coses de temes que interessen als socis, pues, com cuidar-se, com podem fer uns determinats exercicis. Tenim altres xerrades que també volem fer. Després fem sortides al teatre a Barcelona, que sigui que hi obres així, pues, significatives i això, i que puguen agradar a la gent, pues, també fem aquestes sortides. Després, que segur que m'he deixat alguna cosa per mig, no? Però després fem tallers de sabons, ara intentarem fer-ne una de cuina vegana, de coses que a la gent li puguen interessar i que pugui vindre. Vull dir, no sé, estem obertes, de veritat. Ara, en aquests moments, vull dir, hem començat ara i encara no, ni depenim de la pandèmia, i llavors no tenim encara massa... Anem fent una mica, aquest any anem fent una mica com podem, no? Però per l'any que ve segur que tindrem ja un calendari d'activitats més ja detallat.
No volem abusar d'aquesta entrevista perquè, de fet, ja feia dies que teníem preparada aquesta entrevista aquí als estudis de la ràdio amb la presidenta i també una representació de la Junta de l'Associació de Dones, però com diem, malauradament, doncs, la Covid ha fet que la seva presidenta, doncs, encara estigui patint els símptomes. Ima, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada. Felicitats per aquest merescut reconeixement i esperem que et millores molt aviat i tinguéssim l'oportunitat de tindre a tu i a una representació de l'Associació de Dones aquí en directe als estudis d'Antena Caro. Ima, moltes gràcies, felicitats i endavant.
Gràcies, moltes gràcies, de veritat. Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Ahir diumenge 24 d'abril i dintre de la programació de la celebració de la festa del 14 d'abril, a l'Ajuntament de Roquetes, concretament a la sala de plens, el patronat de festes va fer la elecció de les pubilles i hereus per en aquestes festes majors de Roquetes 2022. Finalment, en l'acte d'elecció va ser escollida pubilleta Roser Mangraner i hereuet Guifré Tejada. Pel que fa a la pubilla major, va ser escollida Laia Reverter i com a hereu major, Joan Reverter. L'atenció primària ofereix incentius laborals i formatius als metges de família per a que es quedin a les Terres de l'Ebre. Així, el Departament de Salut no només ofereix incentius econòmics als residents de medicina familiar i comunitària que escullen les zones rurals com les Terres de l'Ebre, sinó que estimula la retenció i l'atracció de facultatius amb contractes molt estables i flexibles, que permeten la conciliació personal i amb molts de programes d'investigació. Prop de 200 professionals estan fent recerca activa i s'han presentat 23 articles en els últims 3 anys. I és que, més enllà de l'anunci del Departament de Salut d'incentivar l'elecció del territori rural entre els residents de medicina familiar i comunitària amb 9.000 euros anuals extra a la nòmina, o, per exemple, dels intents d'alguns alcaldes, com va fer el de la Terra Alta fa uns anys d'oferir casa als metges, l'atenció primària de les Terres de l'Ebre es treballa també amb altres al·licients i estímuls per retenir i atreure facultatius. Segons ha explicat la doctora Gina Lucas, adjunta a la Direcció de l'Atenció Primària de les Terres de l'Ebre, la regió sanitària ebrenca no està tenint dificultats per cobrir les vacants dels metges de família que es jubilen, aquest any, per exemple, una dotzena. Lucas, a més, ha assenyalat que la estabilitat d'horaris, de torns i de guàrdies podria estar contrarrestant les diferències de sou dels facultatius de medicina comunitària de les comunitats veïnes.
Terres de l'Ebre estem fent una feina des de fa temps d'intentar trobar professionals, no?, per a no trobar-nos en aquest problema. El que estem oferint és que oferim contractes en molta estabilitat laboral per als metges de família, en molta flexibilitat horària, molta disponibilitat a l'hora de fer guàrdies, d'adaptar-nos molt a les necessitats que té cada professional, no? Per fer que el territori sigui molt atractiu i poder anticipar-nos en aquestes pèrdues que tindrem per jubilacions de professionals. Estem aconseguint, fins al moment actual, anar cobrint les baixes que tenim de professionals per jubilació. Les vacants les estem aconseguint cobrir.
La doctora Gina Lucas també ha remarcat que enguany s'adjudicaran places definitives de metges de família que van opositar fa un parell d'anys, i això permetrà afermar els professionals en alguns pobles on han patit diversos canvis de metge en els últims anys. Segons la doctora, la continuïtat assistencial és important per als pacients, sobretot als pobles petits. I és que a les Terres de l'Ebre hi ha pobles que comparteixen metge. A cada facultatiu de medicina familiar se li assignen entre 1.100 i 1.200 pacients, i quan els pobles són petits, de 400 o 500 habitants, van al mateix paquet. Amb tot, la doctora Gina Lucas remarca que als territoris rurals, com a l'Ebre, és on es pot exercir amb més essència la medicina familiar i comunitària.
Els metges de família, no? Al final, el que tries atenció primària és perquè vols fer de metge, no? I de metge és l'atenció familiar i comunitària, això és fer de metge. Llavors, un territori com el nostre, no? Tan petit i a la vegada tan extens, en tanta ruralitat, fa que pugues exercir la professió tal com la tens entesa, no? com se somia que ha de ser. Per què tria este territori? Pues perquè la veritat és que l'hospital de referència de la unitat docent és un hospital petit, també, no? en moltes especialitats i molta proximitat. I el fet d'aquesta proximitat durant la residència fa que després, durant el teu exercici professional, també continuï aquesta proximitat, no? Et facilita molt les coses, és un treball, la veritat és que és molt coordinat. Conèixer a tothom fa que quan tu passes a la teua vida professional a la consulta a un poble, puguis conèixer els professionals que has de comunicar-te i entendre't.
Amb tot, la doctora Lucas en reconeix que no s'omplen les 13 places de residència de medicina comunitària i familiar que cada any hi ha a la Regió Sanitària de l'Ebre. Segons ella, els millor MIR trien els grans hospitals. Però la doctora defensa que la residència en un territori més petit, com l'Ebre, és més productiu i que ofereix una proximitat amb el pacient que no es troba als grans hospitals.
La veritat és que fins ara els millors números de MIR que triaven atenció primària ho triaven pues, a grans ciutats, no? En grans hospitals. I no veuen que la veritat és que fer medicina familiar i comunitària a un territori més petit és molt més productiu i és molt millor, no? Per la proximitat, perquè al final la medicina de família és proximitat en l'usuari, no? En el pacient, i els grans hospitals no te l'ofereixen, no? I el fet de que aquest incentiu pugui fer que vinguin aquí, jo penso que pot ajudar a veure que realment l'atenció primària en unitats docents més petites i hospitals no tan grans és molt millor a l'hora de formar-se, perquè la veritat tens molta més proximitat en el pacient. No és el mateix un gran hospital que quan passes visita, no? Hi ha quatre residents i cadascun d'una especialitat, que aquí que estàs tu sol en lo metge adjunt de l'especialitat, no? I penso que això els agradarà.
Un altre dels atractius de l'atenció primària de les Terres de l'Ebre, segons la doctora Lucas, és que es tracta d'una regió sanitària molt activa en investigació. Actualment hi treballen 175 metges i metgesses, 246 infermers i infermeres i 211 professionals d'atenció a la ciutadania. D'aquests, 198 professionals estan fent recerca activa i han publicat 23 articles de recerca en atenció primària en els últims 3 anys. I és que l'atenció primària ha fet una transformació accelerada amb la pandèmia de la Covid-19 en aspectes com la visita telemàtica o la e-consulta. Són, segons la doctora Lucas, eines que permeten agilitzar tràmits i evitar molts desplaçaments en territori com les Terres de l'Ebre. Així, la doctora Gina Lucas, adjunta a la direcció de l'atenció primària de les Terres de l'Ebre, ha explicat que, amb la pandèmia, s'han adquirit noves formes d'organització que faciliten l'atenció.
Penso que al moment actual ja l'atenció primària està molt recol·locada, quasi completament recol·locada. Penso que ara el Covid, i més en les coses, en les mesures que s'han anat prenent en les últimes setmanes, el Covid ha passat a formar com una patologia més de les que tenim a l'atenció primària, i nosaltres des de fa mesos sí que estem treballant molt en la proactivitat, en la cronicitat, en recuperar l'atenció, no? I si hem perdut algun llençol, doncs la veritat és que penso que el Covid m'ho ha fet guanyar de llençols, no? M'ho ha fet guanyar en noves maneres d'organització millors per a l'usuari, no? en poder empoderar més el professional de l'atenció primària, no? Donar-li més formació. Estem engegant un projecte per a poder ser més resolutius a l'atenció primària en tema d'ecografies, per exemple, no? Per poder fer ecografies a tots els centres i en altres temes, no? Per poder ser nosaltres més resolutius a l'atenció primària. O sigui que penso que el Covid ens ha ajudat en moltes coses. No cal que parléssim de les visites telemàtiques i de les visites a distància, no? Vull dir que ens ha ajudat a recórrer un camí que sense el Covid ens hagués costat molt.
També cal remarcar que les infermeres i infermers estan assumint més rols en el control mèdic, l'atenció domiciliària o la prescripció d'alguns medicaments, i el Departament de Salut està introduint nous especialistes, com nutricionistes, psicòlegs o treballadors socials, perquè tant les infermeres i infermers com els metges i metgesses puguin optimitzar les seves capacitats.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I des d'Antena Caro volem parlar de notícies que tenen a veure amb el municipi de Roquetes i concretament amb notícies relacionades amb la seguretat ciutadana i més en concret amb la policia local. Perquè aquest passat dijous, 21 d'abril, en el marc de la celebració del Dia de les Esquadres dels Mossos d'Esquadra, el sergent de la policia local de Roquetes, Santi Rodríguez, va rebre del cos dels Mossos d'Esquadra la medalla de bronze al distintiu amb distintiu blau pel mèrit policial per la seva predisposició, col·laboració i treball conjunt amb el cos dels Mossos d'Esquadra. I per a parlar d'aquesta condecoració el tenim aquí als nostres estudis, a Santi Rodríguez. Hola, què tal? Molt bon dia, Santi.
Oh, bon dia, Paco.
I moltes felicitats per aquesta condecoració.
Moltíssimes gràcies.
Explica'ns una mica el motiu d'aquest reconeixement, d'aquesta col·laboració, d'aquest treball conjunt que has portat a terme com a sergent de la policia local de Roquetes amb el cos dels Mossos.
Bueno, suposo que és el culmen d'una sèrie d'anys i un seguit d'actuacions i culminar el que és un reconeixement per part dels cossos de Mossos d'Esquadra, que actualment són els garants en seguretat ciutadana a la nostra demarcació, des del dia que es van desenvolupar aquí, que van aterrar per a fer el desplegament, fins al dia d'avui. Sempre han hagut necessitats d'uns als altres, els altres als uns, i sempre ens han trobat en el sentit de tirar el carro endavant i treballar de cara a la gent en tota la disposició.
En quins casos se col·labora conjuntament amb els Mossos d'Esquadra?
És que és en tot l'àmbit de la seguretat pública. Nosaltres som un cos armat, vale, de naturalesa civil, que estem destinats bàsicament, d'acord amb la legislació, per a l'interior de la població. Ells són un cos armat de naturalesa civil, però el seu abast és a nivell de comunitat i teòricament doncs, abasten temes de seguretat que pel seu abast de competències haurien de ser zones disseminades, muntanyes, àmbit rural, etc. El principal àmbit de col·laboració és que arribem tots a tot arreu, i des del dia que van venir els Mossos d'Esquadra a fer-se càrrec de la ciutadana sempre hem estat en la tessitura de sumar més que restar i acompanyar-nos i fer-nos forts els uns als altres en qualsevol servei, sigui el nucli urbà, sigui en l'àmbit de la natura, sigui per motius de curses esportives, en motius del trànsit, en qualsevol d'àmbit de seguretat que es presenti.
Suposo que al llarg d'aquests anys han hagut, com molt bé expliques, moltes col·laboracions amb el cos dels Mossos. De tota manera, hi ha hagut algun tipus de col·laboració que hagi destacat per la seva importància, per la seva transcendència al llarg d'aquests anys, que s'hagi col·laborat conjuntament?
Per a tot això, la transcendència és que quan actua la policia és perquè hi ha una necessitat real, hi ha una demanda, gairebé són totes, però especialment en temes delicats de violències de gènere, que nosaltres sempre fem l'avançadilla perquè estem prop i sempre estem en ells fins a la resolució pròpiament de l'acte, no? De l'acte delictuós. Després, en temes de trànsit, doncs, no sé, han passat grans esdeveniments i a partir d'aquí la col·laboració és màxima i total en tot el que sigui terme de Roquetes. Ja no estem parlant ja en el nucli urbà. Si s'han de ficar efectius en zones interurbanes, doncs mos anem replegant i els llocs que ells mos fan falta, o mos diuen que fan falta, mos hi col·loquem. No sé, a nivell de natura, doncs, bueno, la seva unitat de medi ambient, doncs, fa un treball molt ben dirigit i molt ben acompassat a nosaltres. O sigui, el tema de les actes, el tema del tràmit en l'Ajuntament, el tema de entenem què preval, què voleu que mirem, va tots i ha un anat, no hi ha un anat. És esta simbiosi, no?, de dir anem a una i no i no mesclem serveis, sinó ens complementem, no?
Uh-huh. Optimitzar recursos.
Majoritàriament, però més que això és unió i força.
I ja que tenim l'oportunitat de parlar amb el sergent de la policia local de Roquetes, amb Santi Rodríguez, que és el màxim responsable d'aquest cos dintre de la policia local, a mi m'agradaria també que ens comentés una mica per a que la gent doncs tingui una idea de la tasca que porta a terme la policia local de Roquetes, que no és, per exemple, simplement posar multes. Quina és la tasca que desenvolupa normalment la policia local de Roquetes?
Bueno, la policia local de Roquetes és tota la que ens encomana la legislació vigent i dins de la que tenim específica complementem tota la que de l'Ajuntament la llei de bases també li encomana. A dia d'avui te puc dir que fem de tot, val? Des de la publicació de bandos fins al control del trànsit, denunciar, com has dit, les infraccions, fer pedagogia sobre aquestes infraccions per evitar que es tornen a succeir i repetir, és molt important. Dins de l'àmbit de la pedagogia entrem als centres escolars a demanda d'ells a fer classes d'educació viària, que per cert molt ben rebudes per part de la joventut i de la direcció del centre. A part d'això, en ficats en trànsit, el que fem és intentar regular, vigilar i establir fluxes més viables, molt bé, dins als carrers de la població, en comanda de l'Ajuntament i especialment de queixes veïnals o suggeriments veïnals, s'estudien canvis i replantejos de situacions d'entrànsit i vialitat a certes zones de la població. En temes de seguretat pública acudim a qualsevol acció en prevenció i per a donar resolució a qualsevol acció delictuosa que es pugui donar davant de qualsevol intent de furt, de robatori, de protecció de persones, inclús en nostra presència, patrullatges dirigits, patrullatges preventius, especialment als horaris de més afluència de persones, perdó, a l'àrea comercial, a l'àrea de la discoteca, cinemes, en cap de setmana.
Els disseminats també suposa que és un punt
delicat. I després,
no?
Quan tenim més personal que disposem d'ells, sempre el que fem és destinar com una vigilància rural a més a més. O sigui, quan tenim el que és nucli urbà en mitjanament en condicions de tenir efectius pel seu control, sempre que no es desbordi la feina, el que fem és sempre destinar un efectiu o dos a tasques de vigilància rural. Un fet que agraeix moltíssim el pagès de la nostra població.
De fet, la policia local de Roquetes és un dels cossos que està en més contacte directe amb la ciutadania. Suposo que rebeu, no?, doncs, peticions de la ciutadania, com ho comentava, suggeriments, ajuda per part dels ciutadans.
Sí, és una part molt important dels nostres serveis assistencials. Des de les 3 del matí, una senyora cuidadora que li ha caigut un avi que no pot aixecar i ha trucat a emergències i li ha dit que tardaran 2 hores a venir, o entenguem que tenen una certa, o senzillament no han trucat a ningú, se'ls ha corret venir, doncs el primer servei se dona. Acte seguit se truca al SEM. Des d'això fins a orientar carrers, direccions. I últimament el que es trobem molt és que venen persones grans que, si els podem assessorar o orientar en temes informàtics, a veure, les xarxes han vingut per a quedar-se i per a quedar-se en tot, però hi ha un cert nucli de població, un cert estatus d'edat, que no tenen família a la vora, que els puguin ajudar, i venen i mos demanen. Per exemple, un cas molt clar és el tema de demanar hora o cita per a renovar el permís de conduir, o per a Hisenda o aquestes coses. Pues algun dia són situacions que et trobes, i des d'allí mateix, pues, si la gent té els coneixements, pues, evidentment se'ls fa el servei, se'ls trau la cita i se'ls... En quant a nivell assistencial, vale? En quant a nivell del que comentàvem anteriorment, del tema de prevenció de delictes i demés, però bueno, els garants en trànsit dins el nucli urbà som nosaltres, i els camins municipals. I el que fem, bueno, és atendre qualsevol acció en circulació i qualsevol demanda que pugui haver al respecte, des de l'inici fins al final. Si s'esdevé algun delicte entremig, doncs se tramiten les diligències que corresponen i es passen al jutjat de guàrdia, ja sigui per la modalitat de judici ràpid o passar diligències prèvies per a ser jutjat posteriorment, etc.
Roquetes és complicada en temes de mobilitat?
Roquetes el que té és la mobilitat molt concentrada i té els carrers que tenia de tota la vida. I Roquetes no ha... no ha tingut fins ara, entenc, la possibilitat de crear vials a l'alçada de la societat a dia d'avui. Tenim l'avinguda Diputació, que és una vàlvula d'escapament, però també té una traça especial que també té... no descongestionar tal com hauria de descongestionar ni diversificar com hauria de diversificar, però bueno, complicada tampoc.
Suposa que per aportar a terme tota aquesta feina, aquesta tasca, aquestes responsabilitats, el cos de la policia local de Roquetes suposa que sempre li han de fer falta efectius, no? Actualment, en què compta la policia local de Roquetes com a plantilla?
Actualment són 15 efectius, que és la plantilla orgànica al seu complet. Dels 15 efectius hi ha un sergent que fa funcions de cap, que sóc jo mateix, hi ha un caporal que fa funcions vàries, de gestió, de control i de comandament, i després hi han 13 agents, 12 en servei actiu i un que està al curs, està fent el curs bàsic de policia, que és un requisit obligat a l'Escola de Policia de Catalunya, actualment Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Seria el personal necessari per a una ciutat com Roquetes?
Roquetes... la història de Roquetes és que està al mig d'una població veïna que rebassa per tot arreu. I tenim els mateixos problemes que pugui tenir una població que té molt més efectius. I nosaltres tenim la mateixa problemàtica que ens arriba, perquè estem a tocar, i molt a tocar cobrir en molt menys efectius. Tal com anem, ho anem solventant tot dignament, però donada aquesta circumstància, la proximitat de la veïna ciutat de Tortosa, que tenim la mateixa problemàtica que ells, el que ells tenen unitats per a poder específiques per a poder abastar tot tipus de casuístiques. Nosaltres som polivalents tots, en una patrulla unipersonal mai, sempre intentem que siguin dos efectius, val? Sense personal de sala, però bueno, ho anem trampejant, val? A més, tenim la població de Roquetes, que són 8.000 i escaig, però hem de comptar que Roquetes té una sèrie d'habitatges disseminats que igual portem un circulant volant, que nosaltres diem, en lloc de 8.000 i 15.000 persones tranquil·lament. La part de dalt de Roquetes és ciutat dormitori i els fins de setmana és ciutat dormitori inclús de l'àrea metropolitana. I això doncs, ens representa un fort augment de càrrega de treball. I els agents són els mateixos, d'entrada dos per torn, més el que es pugui disposar.
I sempre i quan no hi haguem baixes ni temps de vacances,
no? Integrar, sí, permisos. Tots sabem que la legislació, sortosament laboral, han pegat uns salts estratosfèrics en quant a permisos i en quant a drets de cara als treballadors, i això el que fa és crear una certa minva de cara a poder donar serveis efectius al carrer. Efectius al carrer. Per tal de poder donar, en resposta al que em preguntaves, per tal de poder donar una resposta, no, millor no, però amb més tranquil·litat i més relaxada i amb més possibilitats d'efectius al carrer, doncs s'hauria de mirar d'augmentar efectius.
Quants creus que faria falta?
En nombre, no m'atreveixo a dir-ho perquè això és una qüestió, si bé la cosa planificada pot estar-hi, és massa agosarat, potser així.
Abans comentava, Santi,
el tema a la lleugera
de unitats específiques. Faria falta alguna unitat específica a Roquetes?
D'entrada, el que és la cobertura de les nostres obligacions, tal com se fa el curs bàsic de policia i en els cursos que des d'aquí se va formant a la gent, els agents especialment, podem donar bastanta cobertura a tot, o gairebé tot. Unitats específiques com a tals, en la plantilla que som, o pretendríem ser, inclús en dos o tres més efectius, jo veig gairebé inviable que es pugui tenir.
Perquè... haurien de ser polivalents, com comentaves.
Sí, molt polivalents. De fet, tenim una plantilla d'efectius molt polivalents. Gent que els agrada molt la feina que fan i s'enllustren i tenen amplis coneixements de moltes matèries, però claro, sempre dins del que és el nostre rol, no?
Personal és important, coneixements també, com ens comentes, que siguin polivalents. Suposo que les eines també són necessàries. En quin material, en quines eines compteu a la policia local?
contemplen les bàsiques essencials per treballar, els vehicles policials, dos ciclomotors que es tenim com a auxiliars, una xarxa de comunicacions que és de més punteres, que ha sigut una millora grandiosa, i després pues, bueno, de material tècnic pues, tenim per part del que ens subministra l'Ajuntament o de propietat de l'Ajuntament, tenim sonòmetres, tenim calibradors, tenim...
Algo faria falta? Alguna cosa especial? Si diguessin, Santi, pots escollir material, què escolliries?
També. En aquest moment, per a les nostres tasques diàries, tot el que podem portar, o sigui, tenim una xarxa informàtica que està a punt de millorar-se, tenim uns programes específics per poder treballar, tenim aparells per a poder operar a nivell de carrer, no són propietat de l'Ajuntament, però sí per mitjà de convenis amb el Servei Català de Trànsit. Estem parlant de quilòmetres digitals i inclús dividencial, en dipòsit. Estem ara inclús tractant de poder aconseguir un velocímetre, val?
Un radar,
sí. Sí, sí. Tot serà un conveni si ve queda de trànsit, però serà material que tenim. I després, pues, bueno, directament, no sé, quan se necessita renovar la flota, pues, se proposa l'Ajuntament renova flota. Uniformitat, quan se necessita renovar uniformitat, se renova. Unitats específiques no tenim, però sí tenim agents formadors específics. I tenim monitors de tir homologats, vale? I tenim monitors d'educació viària homologats.
Dintre del cos de roquetes.
O sigui, són accions que són molt específiques. No són unitats, però sí que són gent que està preparada específicament per això. Uh-huh. En nombre, pues, probablement pel número efectiu que som en un ratio dels més elevats de la comarca.
Acabes de comentar de que entre uns d'aquests aparells que us faria falta o que esteu a punt d'aconseguir és aquest velocímetre o aquest radar. Parlem una mica del civisme de la ciutadania. Com el qualificaries?
Bé, la ciutadania,
suposo que deu hi haurà,
tenint en compte que sortim del període que sortim de la famosa i dichosa pandèmia, hi ha de tot, hi ha gent que ha sortit molt estirada, hi ha gent que ha sortit molt compungida, i hi ha gent molt preocupada, hi ha gent molt desinhibida. D'haver hi ha de tot. Repunts en actes incívics no els podem dir que li hagin, però estem molt damunt de tot. També he de dir que a nivell corregir actes incívics és una cosa que no ens costa perquè estem a sobre de tot. Qualsevol acció que entrem, una petita disputa, allà reuneixen però tirem pedres, allà estem molt molt a sobre, i n'hi han, però s'intenta neutralitzar si no la veu d'allà el més aviat possible.
Suposo que la ciutadania, doncs, us deu comunicar si veu algun tipus d'activitat incívica. Me ve ara a la memòria, per exemple, no sé, actes com per exemple no recollir els excrements de les mascotes, anar amb patinet per damunt de la cera. Això us hi trobeu?
Sí, ens hi trobem, s'actua molt d'ofici, se fa molta pedagogia al respecte, i alguna queixa hi ha, i alguna proposta de sanció també s'aplica. Sí, sí. En la part que més problema hem tingut, però ho tenim bastant controlat també, però tot i així segueix havent actes incívics, és el tema de les recollides d'escombraries selectives. Sabeu que tenim 8 illes, les tenim
en càmeres,
sí, les tenim monitoritzades, i podem solventar bastant nombre d'infraccions, no? Però tot ens pensàvem que al cap del temps haguéssim avançat molt més, però encara hi ha algun acte que
tot i haver-hi càmeres.
I nosaltres denunciar, i l'Ajuntament, nosaltres proposem sancions, l'Ajuntament sanciona. Sí que són sancions que podríem considerar que són simbòliques, vale? Però estan, i es donen, i s'han de fer efectives, i si no es tramita executiva, o sigui, se fa tot el procediment i es fa bé, però bueno, en el temps que fa que anem i estem a sobre, encara n'hi ha massa. En aquest sentit, encara hi ha massa actes incívics.
Hi ha tasca a fer encara, d'educació. Què hi ha tasca a fer d'educació, no?
Bueno, això és un altre tema que correspon ja sigui al Consell Comarcal, sigui a l'Ajuntament, destinar els agents cívics, reorientar... Nosaltres, de fet, d'agents cívics ho fem en tot el que podem. De fet, la prioritat de qualsevol agent de la policia local de Roquetes, des del primer agent fins a l'últim comandament, és fer pedagogia en tot. No es pot dir que no sigui per avisar. Per avisar i per informar, sobretot.
La policia local és més, podem dir, d'avisar que d'actuar, que de sancionar?
La policia local de Roquetes actua en tot, inclús en situacions que no són del seu competència directa, però la primera actuació la fa. O sigui, abans de derivar, el que fem és ficar-nos en situació i a partir d'aquí prendre les primeres mesures i derivar. Val? Però sempre actua. Si en un moment donat s'ha d'avisar, s'avisa. Si en un moment donat no es pot avisar que es té que aixecar l'acte oportuna, es té que passar a sancionar, se fa.
Pot ser un dels mals de caps, no sé si deu ser més sovint o més diari, de la policia local de Roquetes, són els mal aparcaments, la gent que aparca mal el seu vehicle?
Bueno, això és un tema recurrent, que hi ha molta literatura de per mig, i què li he de dir? Mals estacionats n'hi ha. N'hi hauran sempre, per un moment, per molts moments, o a perpètu. I l'altre el que fem és el que he dit abans, en sentit comú, se'ls avisa, se'ls fa circular i si no, pues, se'ls denuncia. El que sí que es fa és, tot i denunciar-los, el que s'ha d'intentar aconseguir és a llocs que són sagrats, cargues, descargues, passos de vianant, cruïlles perilloses, és si tot i sancionant no es pot, pues, se retiren. L'espai públic que hi ha per al vehicle aquí a la ciutat és molt just i vehicle. I el que comentàvem abans, el circulant volant és molt elevat. Hi ha molt de pas de vehicle. Això no permet que poguéssim permetre moltes infraccions, per això estem molt damunt. Estem molt damunt en tot un reguitzell de seguits, que és des de la detecció, l'avís, solventació, no solventació, sanció, acte seguit, retirada. El procés és aquest. Si és molt o poc, a costat d'altres ciutats, no sé què dir-li. Aquí és una part important, però en tot l'abast del seguiment del que pugui comportar estar un vehicle mal estacionat. No es tracta d'arribar a denunciar a qui et quedes. Se tracta d'intentar solventar la situació.
Creus o tens la sensació de que la tasca que porta a terme la policia local de Roquetes és desconeguda per la majoria dels ciutadans?
No.
Que no coneix ben bé la tasca que fa en totalitat la policia local?
No, crec que no. Crec que no. I gran part de que no sigui així, gran part de culpa la té precisament el cos de Mossos d'Esquadra. Jo t'explico. Davant d'una situació d'una mort violenta, per exemple, recentment, la primera actuació i l'actuació que va portar a determinar qui eren o qui conformava un grup, el grup violent que va vindre a atacar a una persona aquí a Roquetes, va ser per part dels dos efectius que estaven de servei aquell matí. La resolució del tema ja no és directament de l'unitat primera que arriba a Mossos d'Esquadra ni el seu cap de torn, no, això passa a la investigació regional, val? Que és un grup d'entitat ja en quant a la investigació, i tant des de la unitat bàsica de policia com des de la regió en tot moment s'ha dit que ha col·laborat la policia local i que s'ha començat a identificar gràcies a inestimable actuació de la policia local. O sigui que nosaltres probablement no fem la propaganda que hauríem de fer, però sí, en canvi, quan hi ha una roda de premsa d'allí on s'ha actuat, sí que se'ns fica en valor. I en aquest sentit, probablement no tot el que voldríem, però majoritàriament en tots els casos sí, se'ns té en valor. I això és molt d'agrair.
Potser faria falta una mica més de màrqueting de la policia local.
En això pequem de ser massa prudents, sí.
De donar a conèixer totes les tasques que porteu a terme.
És probable. Molt probable.
Us faria falta un cap de premsa?
Bueno.
O també fas funcions de cap de premsa?
A mi em toca fer de tot. A mi em toca fer de tot. El que són informacions, el que venen de fora, per demanar-nos informació, filtro molt la informació que dono, perquè habitualment sempre passa que Mossos o SEM o emergències trauen la seva nota de premsa. El que nosaltres no podem és excedir, és en donar informació que ells després a un altre estatus, a un altre nivell, depuraran i no la donaran. M'entén el que vull dir? A nivell nostre, pues, probablement sí. A nivell local, eh? A nivell local, perquè, bueno, hi ha una de les funcions que sí que la voldria ficar en relleu, perquè hem estat molt criticats per certes entitats de protecció dels animals. Ens han estat criticant durant una bona pila d'anys. I, si no, dels pocs, gairebé dels poquetets, vaja, ajuntaments que íntegrament l'Ajuntament ha portat, i molt honrosament, i molt bé, el tema dels animals sols, perduts i demés, ha sigut l'Ajuntament de Roquetes i especialment la Policia Local de Roquetes, i els membres de la Brigada Municipal. Nosaltres necessitem la seva estimable ajuda. I últimament, com que s'ha fet molta propaganda d'aquest fet, hi ha hagut molta repercussió, perquè, clar, abans no es feia publicitat de tot. Ara es fa publicitat i ara pues, se n'estan adonant de que fem una infinitat de serveis en aquest sentit. Uh-huh. I en aquest sentit sí que ens ho reconeixen. Inclús, i aquí vull dir-ho, per part d'alguna entitat animalista, que per cert, actualment, ens criticava moltíssim. I una volta he vist com treballem, col·labora, però inestimablement, actualment.
Pel tema dels animals perduts, les xarxes són principals i primordials,
essencials, no? a dia d'avui sí.
Això us ha donat a conèixer...
Un 80% de la resolució de qualsevol animal extraviat se fa mitjançant les xarxes. I ja no delevant d'un sí, sinó replicar el que és la informació a les xarxes, com ara Instagram, Facebook, pàgines web.
Una de les iniciatives que ha portat a terme, parlant de les xarxes, la Policia Local de Roquetes, és aquest canal de Telegram dirigit per als comerços de la ciutat. Com ha sigut aquesta iniciativa?
Aquesta iniciativa va ser... No va ser directament des de la policia local, si bé és una cosa que es tenia plantejada des de fa temps. Va ser una iniciativa de la regidora de comerç de
l'Ajuntament.
Sí. Vam dir amb la senyora regidora, Tere Moreso, em va dir, mira, per part del comerç se me demana una eina de col·laboració tal, i que sigui més àgil i tal, com a Tortosa tenen, perquè tal i Pasqual. Dic, pues sí, no es preocupe, se mira. De fet, més o menys ho tinc encarrilat. Són grups de WhatsApp o similar. El que aquí hi ha un hàndicap, que és el tema de la protecció de dades. Salvant això i mirant a veure com m'enfoquem, no hi haurà cap inconvenient. Vaig fer un programa, vaig fer un esbós, li va agradar, va passar el filtre del tema de protecció de dades per mig del departament jurídic, i després l'apartat tècnic jo vaig... Volia que fos una cosa que no tinguessin cap tipus de problema quan a la protecció de dades com a tal. I es va decidir que l'únic programa que garantia era el Telegram. Se va establir un grup de Telegram, vale, dirigit a tot aquell comerciant que es volgués afegir, vale, en unes condicions, i que se digués les seves dades de caràcter personal per a poder entrar al grup. Com que va ser una petició del comerç, se va presentar pel comerç, se va presentar en societat a la web de l'Ajuntament, i se va donar no la llibertat, però sinó la possibilitat de que fos el comerç qui el fes créixer, este grup, que era per ells directament. I la veritat sigui dita que des de dins del comerç agrupat no hi ha hagut massa repercussió. En un inici se van anar adherint alguns establiments, tenien molt clar que era una eina que no era per a portar converses, sinó senzillament per advertir per temes de seguretat. Han hagut entrades puntuals, però han sigut molt profitoses, molt, però molt. I bueno, i ara estem a l'espera, a veure si hi donem un altre impuls per a que es vagi adherint més comerç. Mm-hmm. Però és una eina que està, la poca gent o el poc volum d'efectius que hi ha en el seu conjunt, creiem que hauria de ser més elevat, hauria més participació al comerç, però aquí està.
I a banda d'aquesta eina dirigida especialment per al comerç, potser faria falta una altra eina en què tingués accés la ciutadania en general, que us pogués comunicar incidències?
Sap què passa? Que, com he dit abans, nosaltres tenim una patrulla de dues persones i són temes de seguretat que fan difícil de parlar-ne por ahí, no? Online, a la base de tothom. Però hi ha una sèrie de qüestions que se'ls fan molt dures on a dues persones poder exportar. Tot el que és el treball diari se pot portar perquè tenim l'estimable col·laboració de la sala de Mossos i alguns companys policies locals d'altres policies, etc. Però el tema portar, a més, xarxes socials, al moment que estàs treballant en la teva tasca habitual, és molt difícil. Mm-hmm. Si hi hagués un cap de premsa, si hi hagués una persona esclavada o dedicada, perdó, a aquest tipus de qüestions, pues seria molt interessant. Però mentre no sigui així, de canals de comunicació n'hi ha suficients, perquè ja sigui per mig de la via web, de les peticions genèriques, que es arriba tot, inclús pel mòbil de la Procal de Roquetes és molt conegut, mos arriben whatsapps, inclús depèn quin tipus d'actuació, nosaltres facilitem el nostre mòbil perquè mos retroalimenten amb imatges o amb posicionaments o amb comentaris o gravacions. O sigui, en certa manera ja ho fem servir in situ al moment que necessita i per l'ocasió que faci falta. No sé si...
Sí, està clar que ens fem una idea molt important de la tasca que està portant a terme la policia local de Roquetes. A mi m'agradaria, per acabar aquesta conversa que tenim amb Santi Rodríguez, el sergent de la policia local de Roquetes, suposo que en aquests anys la policia local ha anat evolucionant, com bé comentaves, el tema de la formació, dels equipaments. On t'agradaria que arribés la policia local de Roquetes?
On m'agradaria?
Com te l'imagines que... pot arribar a ser, o que t'agradaria que fos?
Una demanda molt lògica, mirant tal com van els temps, seria una patrulla de carrer fixa, intentar poder traure'n una altra encara cap de setmana, i a més, una persona fixa de sala i poder disposar de remanents suficients com per fer controls en seguretat per a aquest tipus de qüestions. No sé si...
Peticions que suposo que al llarg del temps...
I el principal, no dic que sigui insuficient, però sí que faria falta pues, una escala estructurada de comandament per a que cadascú pugui fer el rol i que no els dos comandaments que hi ha a dia d'avui tingui que fer el rol de tot.
Que va ser funcions d'altres persones.
De tot, de tot. Estàs de sergent, de cap, de gent. El caporal fa el mateix, fa de caporal, fa de gent, de fet... cobrir un escamot. No té un horari específic per a fer de comandament. Fa de comandament a més de fer de gent, o sigui, és un plus. I al cap li passa el mateix. Arriba un moment que tens que estar a la categoria de gent, has d'estar a la categoria de comandament i a la posició de cap. Per què? Pues plantilles reduïdes, s'han donat tots els serveis, i el que dèiem abans, contingències n'hi ha moltes i s'ha d'arribar, sí o sí. A la gent no el pots dir que no hi ha efectius.
I ja per acabar, aprofitant els nostres micròfons, com a responsable, com a sergent de la policia local de Roquetes, quin missatge podries enviar a la ciutadania des del vostre cos policial?
El missatge és: tenim policia local, és una policia local digna, professional i que no dubten en fer-la servir. Estem al seu servei.
Avui hem conegut una mica més en profunditat i de primera mà de quina manera està treballant la policia local de Roquetes pel bé de la ciutadania, pel bé del municipi, i ho hem fet amb el seu sergent, amb Santi Rodríguez, que aquest passat dijous, dia 21 d'abril, va rebre de part del cos dels Mossos d'Esquadra la medalla de bronze amb distintiu blau pel mèrit policial per la seva predisposició, col·laboració i treball conjunt amb el cos dels Mossos d'Esquadra. Santi, novament, moltes felicitats per la teua tasca i també felicitats a tot el cos de la policia local de Roquetes pel treball que esteu fent dia a dia en bé de la ciutadania.
Agraït i molt content de comptar amb la vostra professionalitat.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, malgrat que avui comencem aquesta jornada en alguns sectors amb una temperatura una miqueta més baixa que la d'ahir, per exemple, a 9 graus ara mateix a Gandesa, 7 graus a Vinebre, 11 graus a Amposta, la temperatura màxima s'espera que sigui molt suau i pugui enfilar-se entre els 23 i 24 graus. A conjunt ha de fer sol, sí que han d'arribar alguns núvols, han de créixer algunes nuvolades durant les hores centrals del dia i sobretot en zones de muntanya, però que tan sols deixaran el cel mig ennuvolat i no s'espera que deixin precipitació. De cara al final del dia es formaran alguns intervals de núvols baixos arran de costa, però sense més conseqüències, i s'espera que aquest inici de setmana, també de cara a demà i sobretot també de cara a dimecres, continuarem parlant de més estabilitat, tot i que dimecres sí que hi ha a l'espera d'alguns canvis. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.